nuestros abuelos y espero que un día podamos vivir juntos y no sin terror, sin jamás, que está un problema de todos lados. No podemos vivir con jamás con el mismo de ISIS en nuestras vidas. No podemos. Entonces, estamos trabajando juntos para exterminarlo, para que podamos vivir juntos en paz.
¿Y a qué le dirías?
Yo le diría que sí, que podemos vivir en paz, pero extremar a un tejido social es imposible. Si hoy en día termina, supongamos que vaya a terminar con Hamas, dentro de otros 10 años tendrá Hamas sección 2, porque los que se están muriendo hoy, dentro de 10 años sus hijos, los que tienen 2, 4, 6, 8 años, crecerán y crecerán con el odio. Primero hay que pararlo ahora, parar la guerra ya, desde el primer, cada día es tarde ya. Y luego sentarse sobre una mesa y dialogar. Eso es lo que le pido, dialogar para vivir juntos, pero sin eliminar la otra parte. No se puede eliminar una parte del cuerpo. Jamás es, por mucho que digan que es terrorista, vale, todo el mundo tiene derecho a defenderse. Ellos tienen derecho a defenderse, pero ¿por qué nos lo niegan? ¿Por qué niegan que los palestinos puedan defenderse? Ese es el problema de siempre. Yo le diría que sí, que me gustaría sentarse, me gustaría que haya algún día paz, me gustaría vivir juntos con paz, sin problemas, pero para eso hay que dialogar, no hay que lanzar bombas por ninguna parte.
Mohamed, ¿qué le contestarías tú a este chico israelí?
Yo la verdad que le contestaría que él trabaja dentro del Estado de Israel para la paz y para la justicia para todo el mundo, porque el ejército de Israel no ha parado desde hace 75 años de asesinar, de expulsar, de arrancar cultivos de los territorios ocupados. No podemos echar la culpa a una parte. La situación es que hay una ocupación. Yo estoy de acuerdo. Vamos a parar esta guerra, vamos a sentarnos, pero hay una ocupación. El problema es una ocupación. El momento que termina la ocupación y nos podemos sentar a hablar, dialogar y arreglar todo lo que hay pendiente de arreglo, yo creo que podemos vivir en paz. Pero el primero es la ocupación. Hay una ocupación terrible dentro de los territorios ocupados, de Franja de Gaza y de Cisjordania. Mientras hay ocupación, yo estoy seguro que no vamos a llegar a un acuerdo. Terminar la ocupación, sentarnos a hablar y trabajar para un futuro mejor para las nuevas generaciones, eso es lo que tenemos que conseguir. Mientras no termina, no hay, mientras hay ocupación y hay esta expulsión de palestinos cada día de sus tierras y de sus casas, yo creo que es muy complicado. Yo siempre he dicho, mientras hay ocupación, es imposible esto.
Dejadme que os haga una última pregunta a cada uno. Mohamed, delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, déjame hacerte una pregunta un poco más política. Si entiendo lo que me decías de Hamas, ¿dónde queda el papel de la Autoridad Nacional Palestina?
El que representa al pueblo palestino es la OLP en todos los sitios, en la diáspora, en los territorios ocupados. Y la OLP, dentro de la OLP hay muchas organizaciones palestinas, pero el representante oficial de la política exterior e interior del pueblo palestino es la OLP. Esto está muy zanjado hace muchísimos años. Y la OLP reconoció el Estado de Israel como un Estado, pero el Estado de Israel hasta hoy no ha reconocido oficialmente la OLP. Nosotros lo hemos reconocido y hemos firmado acuerdos con el Estado de Israel en Oslo. Pero ellos no quieren. Ellos firman papeles, pero a la hora de la verdad no se aplican estos acuerdos para llegar a la paz en la zona. Ojalá que llegue un día un gobierno israelí, no es el gobierno actual de Netanyahu el que está manchado totalmente, y podemos sentar y a negociar y tener un horizonte para el futuro de la zona y de la tierra.
Por último, Iyad, déjame que te pregunte a ti si crees que el mundo está explicando bien el conflicto, así en general, y ya que vives en España y que estás en Málaga, ¿crees que en España estamos explicando bien el conflicto?
Yo creo que al principio no, al principio se estaba explicando el conflicto de una visión, una única visión. Poco a poco se está saliendo al mundo la información de la otra parte. Entonces yo creo que van por buen camino. Creo que van explicando de una parte la visión de una parte y la visión de otra parte. Y el pueblo que decida, que vea quién tiene razón y quién no la tiene.
Y Iyad Qadir, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a la caravana de Radio Estel. Mucha fuerza y un abrazo a ti y sobre todo a tu familia. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, muy amables.
Mohamed Said Abdeljamid, delegado de la Organización para la Liberación de Palestina, muchísimas gracias por estar también con nosotros esta mañana. Que vaya muy bien, un abrazo.
Muchísimas gracias y siempre, como yo digo, ojalá que el Papa Francisco puede ejercer como mensajero de paz en el Oriente Medio. Ojalá.
Gracias, Mohamed. Que te escuche muchísima gente. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Estel.
¿Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Comencem la ruta de la seda.
Pràcticament 9 minuts que passen de les 10 del matí, com cada dimarts, a la ruta de la seda que ens acompanya Xavier Pujades. Ell és doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Avui ens vens a parlar, Xavier, dels Jocs Olímpics, que ja en vam parlar.
Sí.
Però amb un matís, i jo crec que important.
Bé, vam parlar d'una edició concreta d'uns Jocs Olímpics.
Sí. No?
I avui parlaríem de l'origen dels Jocs Olímpics moderns. Entre altres coses, és un esdeveniment doncs, molt important, segurament el més important, el més celebrat i el més seguit, i el que genera més pasta, diguem-ho així, també, en el que és l'esport, no? En l'actualitat esportiva, el segle XX i el segle XXI, i a més perquè l'any que ve és un any olímpic. L'any que ve, el 2024, celebraran uns Jocs molt importants, perquè són també uns jocs històrics en, la, en el procés històric de l'evolució dels Jocs Olímpics, que són els Jocs Olímpics de París, de 2024, 100 anys després de que el 1924 se celebressin els Jocs, els segons Jocs Olímpics que es celebraven a París. És a dir, que a París ja són 3 edicions, amb aquesta de l'any vinent, i per tant, doncs, és una efemèride molt important en la història de l'olimpisme, no? Els Jocs Olímpics són, doncs, això, una, com tothom sap, no?, una cerimònia i un esdeveniment d'una competició esportiva internacional on s'hi apleguen moltíssimes diferents modalitats esportives, amb molts atletes de molts països diferents que representen aquests països, o els, el, diríem, els comitès olímpics d'aquests països, i que tenen una edició d'estiu i una edició d'hivern. No? Però tot això neix en un moment determinat, a finals del segle XIX. No? Mm. Els Jocs Olímpics tenen, com també se sap, és bastant conegut en general, doncs, un origen antic en la Grècia clàssica, en la Grècia antiga, el segle VIII abans de Crist, el 776, més o menys se sap, per la documentació que s'ha pogut conèixer i recollir, doncs que més o menys el 776 es van començar a celebrar unes cerimònies que tenien molt poc a veure amb els Jocs Olímpics actuals, perquè eren cerimònies religioses, fonamentalment doncs, cerimònies en honor a Zeus, evidentment, i a alguns altres déus i deesses propers a Zeus, com per exemple, molt conegut per una marca comercial que tothom més o menys sap en l'actualitat, la deessa Nike, la deessa Victòria, Nike en grec vol dir Victòria, i era una deessa alada que en realitat era una representació de Zeus, com una faceta de Zeus, la faceta victoriosa de Zeus, diguem-ho així, i aquestes cerimònies que tenien doncs, una part militar, una part bàsicament de cerimònia religiosa i una part també de competició doncs, a equestre i atlètica, etc., doncs són el que es coneixen com els Jocs Olímpics clàssics, doncs això del 776, més o menys abans de Crist, fins al 393, més o menys, després de Crist, quan l'emperador romà Teodosi doncs, va dir que això eren unes cerimònies paganes i que s'havien de prohibir. No? I tot això es recupera a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, no per casualitat, sinó perquè és un moment en la societat europea en què es comença a conèixer la història antiga de Grècia, perquè es van començar a fer excavacions arqueològiques a Grècia. Llavors es va començar a conèixer amb una mica més de detall tota aquesta cultura i també l'existència de l'Olimp, l'existència d'aquestes cerimònies religioses olímpiques antigues. No? I coincideix precisament, en, com tu saps perfectament, i ho hem explicat moltes vegades aquí, amb l'efervescència, el naixement, finals del XVIII, principis del segle XIX, de l'esport modern a Gran Bretanya i altres països d'Europa.
Per tant, no és casual.
No, no és casual. Coincideix en el temps, és molt interessant.
Coincideix vol dir, perdona, Xavier, és més causal que casual?
És més causal que algú pensi a principis del segle XIX o durant el segle XIX que es podria recuperar una antiga tradició grega de feia molts segles, no? I que aquesta recuperació es fes amb un format purament esportiu, no religiós, sinó purament esportiu, amb modalitats esportives modernes com les que a Gran Bretanya estaven apareixent en aquell moment. Per tant, sí que hi ha una relació de causa-efecte, no? I una coincidència en el temps. Els occidentals comencem a descobrir per les excavacions arqueològiques i el desenvolupament de la ciència històrica i arqueològica doncs l'existència d'aquesta civilització de la Grècia clàssica tan important i que una mica doncs, havia estat en l'origen de la civilització europea, occidental, etc. i amb l'aparició de l'esport modern. I això doncs, fa que algú pensi en això. No?
Que algú pensi en això. És una persona?
Això és important dir-ho perquè sempre s'ha pensat en una persona, bàsicament, que és el cas del baró de Coubertin. Pierre de Fredy, baró de Coubertin, que va ser la persona que va proposar hauríem d'intentar desenvolupar una cosa molt gran, que són els Jocs Olímpics, com els que es feien a Grècia, però en la versió moderna. Però és veritat que abans del baró de Coubertin va néixer el 1863, i proposa això a finals del segle XIX, el 1892, amb un gran discurs a la Sorbona, a la Universitat de París, un discurs davant d'una associació esportiva, a finals del segle XIX, a França l'esport ja s'estava desenvolupant amb una certa força, doncs això, no? Aquesta idea de la recuperació dels Jocs Olímpics, de fer una versió dels Jocs Olímpics a la moderna, a finals del segle XIX, fa aquest discurs. Però abans, a finals del segle XVIII i durant el segle XIX, ja coneixem que hi havia alguns casos a Europa Occidental, als Jocs de la República a França, el 1796, aproximadament, uns Jocs escandinaus a meitats del segle XIX. És a dir, en alguns països d'Europa Occidental ja s'havien adonat de que això dels Jocs Olímpics de l'antiga Grècia podia ser interessant, recuperar-ho, i es havien fet versions locals, diguem-ho així. A finals del XVIII, només a França, als països escandinaus, només en aquests països del nord d'Europa. En el cas, també va haver-hi un exemple a Grècia, i a Gran Bretanya, en algunes escoles britàniques, es van fer i es van dir, fem unes competicions olímpiques, no? Rememorant això. La gràcia d'aquest algú, que era Coubertin, és que ell va pensar que això s'havia de fer internacionalment. Els Jocs Olímpics grecs eren locals, també, perquè eren només els Jocs...
Eren només grecs.
Grecs i Olímpia. I diguem-ne que la visió de Coubertin, això se li ha de reconèixer a Pierre de Coubertin, no?, que va tenir a finals del segle XIX, és que podríem recuperar això i convertir-ho en una competició internacional de totes les nacions o diferents equips i associacions esportives. En aquell moment, al principi dels Jocs Olímpics moderns, no es parlava tant de representacions nacionals com d'esportistes que representaven a clubs o associacions esportives, però a nivell internacional, i per tant una gran competició, ja pensava en una gran competició universal. Sí.
Per tant, de seguida et pregunto per l'origen del COI, com el coneixem tots, el Comitè Olímpic Internacional. Abans, però sí que et vull preguntar... si hi ha un perquè històric, el perquè dels cada 4 anys.
Sí, aquesta, sí, senzillament, és la recuperació de la tradició grega clàssica...
Ja era així, eh?
...en què era així. Eren unes cerimònies quatrienals. I, com que ens sonarà a tothom, no?, li sonarà a tothom això de la treva olímpica, diguem, més o menys, no?, aquest període de 4 anys entre la cerimònia i la cerimònia, és a dir, entre uns jocs i uns altres jocs, és el que s'anomena l'Olimpíada. L'Olimpíada no és els Jocs Olímpics, sinó aquest període de 4 anys, i els jocs són els Jocs Olímpics de la primera Olimpíada de la... Barcelona, de la 25a Olimpíada, etc. Els de París seran els de la 33a Olimpíada, perquè és de cada període de 4 anys. No? I durant aquest període, en teoria... en principi, s'havia de mantenir... és a dir, la societat i la civilització grega era una civilització i en un moment i en un context molt bel·licosa, amb grans conflictes, amb territoris conlindants, i el que s'intentava és que hi hagués la treva olímpica durant els Jocs. És a dir, durant 4 anys se'ls batussaven i quan venien els Jocs durant uns dies...
Doncs, al final ho farem, això. Et preguntaré per la 25a Olimpíada, evidentment, clar, la de Barcelona. Abans, però, sí que et volia preguntar en quin moment o de quina manera es comença a pensar en aquesta institució olímpica que havia d'organitzar uns Jocs Olímpics.
Sí, el Comitè Olímpic Internacional. Sí. Mira, és molt fàcil, el 1892 és la primera vegada que Coubertin, que ja ho havia estat pensant molts anys abans, perquè Pierre de Coubertin, que ve d'una família molt rica, aristocràtica, molt conservadora, monàrquica, a França, que vivien entre un castell meravellós que es pot visitar a Normandia i a París, doncs, quan tenia 20 anys, el 1883, aproximadament, va viatjar a Anglaterra. I allà va descobrir... va anar a les escoles de rugby i d'Eton, aquelles escoles de les que havíem parlat, i va descobrir l'esport modern tal com s'estava desenvolupant ja a Anglaterra en aquell moment. I quan va tornar a França, doncs va quedar enlluernat amb això, va fer moltes conferències, campanyes sobre la necessitat que França també es desenvolupés en les institucions escolars, etc., a l'esport, i és quan va començar a pensar en l'esport com un instrument, en teoria, de pacificació, d'igualació de les persones i dels ciutadans en els països occidentals, en una època conflictiva, el segle XIX, i l'època del colonialisme, de l'imperialisme, etc. I aleshores és quan el 1892 llença aquesta idea, i el 1894 ja fa una reunió amb molts coneguts, amics, contactes, bàsicament aristòcrates també i militars, persones, per tant, de les classes privilegiades, que pensa que són de països diferents, que pensa que són els que poden impulsar, com ell volia, els Jocs Olímpics en cadascun d'aquests països. El 1894 crea un comitè, un estament, una institució organitzadora, que és el comitè, li diu el CIO, comitè en francès, comitè internacional olímpic, no? I és aquest comitè internacional olímpic el que serà el responsable no d'organitzar, sinó de coordinar l'organització dels jocs, perquè ell ja pensa en aquell moment aquests jocs es faran cada 4 anys en una ciutat diferent. I quan es facin aquests jocs en una ciutat diferent, l'organitzador dels Jocs a la ciutat serà el president del Comitè Internacional Olímpic. Per tant, cada 4 anys haurà de canviar la presidència del comitè.
Em parlaves d'Eton ara. Igual sí. Que les primeres federacions d'esport que ens vas parlar, que sorgien d'aquella classe noble, d'aquells principis de burgesia, els principals impulsors de l'olimpisme modern també provenen d'aquí?
També provenen d'aquestes classes privilegiades, i de fet el Comitè Olímpic Internacional durant moltes dècades en part se l'ha acusat o se l'ha titllat d'un comitè d'una organització molt elitista, aristocràtica, molt conservadora, i en gran part ha sigut així durant molt de temps, no? És una organització privada. Els Jocs Olímpics és una empresa privada, diguem-ne, que és el Comitè Olímpic Internacional, i el que s'anomena el Moviment Olímpic, que és tot el que hi ha al voltant del Comitè Olímpic Internacional. I per què? Doncs perquè, evidentment, en aquell moment, en gran part, l'esport, com ja hem explicat altres vegades, que es va començar a professionalitzar a finals del segle XIX, efectivament, i quan es va començar a professionalitzar hi van entrar també les classes populars per guanyar diner. Per guanyar diners podien fer esport. Si no, no podien fer esport perquè havien de treballar a la fàbrica o en altres llocs. Per tant, qui feia esport sense haver de treballar eren les classes privilegiades. I recordem que l'olimpisme i Coubertin, aquesta és una idea fonamental dels Jocs Olímpics fins a 1980, que és que els Jocs Olímpics han de ser amateurs. És a dir, totes les persones que participin, tots els atletes, els esportistes que participin, han de ser amateurs. No poden ser professionals per la puresa de la pràctica esportiva, per la necessitat de, bueno, d'aquesta classe, per mantenir en part també el joc esportiu en aquesta classe social, diguem-ne, elitista, allunyada de les classes populars. I això va ser així fins a finals del segle XX, fins que entra Samarang en el Comitè Olímpic Internacional, i una de les mesures, perquè el Comitè Olímpic Internacional s'adona que serà difícil de que creixi més, de que evolucioni més, si no hi ha un gran espectacle, i l'espectacle el dona als professionals a finals del segle XX. Però en aquell moment, a finals del segle XIX, 100 anys abans, gairebé, o 90 anys abans, la idea, bàsicament, és els Jocs Olímpics han de ser amateurs, no hi poden participar professionals, i no hi poden participar dones. Tampoc, aquesta és la idea inicial, també. És a dir, que es retiren... en aquesta reunió de 1894 es va reflexionar i pensar sobre això, i aquestes dues idees van prevaldre, i és quan es va començar a redactar la Carta Olímpica, que és la normativa dels Jocs Olímpics, amb aquestes normes. Després la Carta Olímpica va anar canviant, no?
Ara m'ho deia, es van evolucionant, però és el 1980 quan es deixava de aquest olimpisme amb esportistes amateurs,
sí,
i s'agafa més de professionals. Igual em desvio una mica del tema,
sí.
Ara hi tornem a tot plegat. Fins aleshores, entenc que no hi ha CARs, entesos com a centres del rendiment?
No és ben bé així. Sí que hi ha centres del rendiment, també. Perquè, en part, la meravellosa expressió catalana feta la llei, feta la trampa, ha existit sempre, diguem, i això perquè sempre, des de que existeixen lleis, hi ha trampes, i fins i tot abans que existissin lleis hi havia trampes, no? Però, en qualsevol cas, això vol dir que és veritat, que han de ser amateurs fins a finals del segle XX, però tothom vol guanyar, perquè l'olimpisme comença a créixer sobretot després de la Primera Guerra Mundial i de la Segona Guerra Mundial, perquè ja s'adquireix un cert prestigi guanyar medalles olímpiques, i els països que guanyen més medalles tenen més prestigi en el que és el tauler internacional, també des del punt de vista polític, nacional, nacionalista, etc. No? I llavors, si tothom vol guanyar, tothom vol preparar com millor els seus atletes, encara que siguin amateurs, no? I, per tant, hi ha autèntiques institucions... Es creen, durant el segle XX, autèntiques institucions de formació d'esportistes, etc. Per exemple, en els països de l'est. Diguem-ne que això és bastant conegut després de la Segona Guerra Mundial, a l'Alemanya de l'est, etc. Es creen grans acadèmies per formar aquests esportistes que, en teoria, són amateurs, però que cobren de l'Estat perquè són o policies o són militars. Mm. I, per tant, és el professionalisme encobert.
Em parlaves abans del 1896, els primers sí. Jocs Olímpics moderns. Com van ser aquells primers Jocs Olímpics moderns?
Van ser un joc... Els primers, precisament, van ser uns jocs que van tenir bastant de ressò internacional, fins i tot en la premsa. Es van fer a Atenes, es va triar, precisament, a la capital grega, perquè era el lloc on havien nascut els Jocs Clàssics, a la Grècia Clàssica, i, per tant, això tenia un simbolisme molt important. I van ser uns Jocs Olímpics, home, molt modestos, des del punt de vista del que serien en l'actualitat o el que van ser després, no? Doncs unes 14 països, diguem-ne, representats o equips representats, uns 240-245 atletes i esportistes i només 9 modalitats esportives. És a dir, la dimensió era molt petita, es va utilitzar l'estadi d'Atenes, hi va anar la família reial, hi va anar la gran aristocràcia, molts també altres aristòcrates, nobles, etc., d'Europa. És a dir, sí que va tenir un cert ressò en aquest entorn i un cert ressò, ara en diríem, mediàtic en la premsa internacional. Però eren molt modestos, esportivament parlant, i després això va tenir... És a dir, no pensem que l'organització dels Jocs Olímpics des del principi va tenir un gran èxit i això va anar creixent, sinó que va tenir alts i baixos al llarg del segle XX, sobretot fins a meitats del segle XX, amb grans dificultats econòmiques. És a dir, que gairebé... Bueno, Coubertin és reconeguda, es va arruïnar, diguem-ne, es va arruïnar econòmicament amb l'empresa dels Jocs Olímpics, perquè va tenir moltes dificultats en aquest sentit. Era molt difícil en aquell moment, per tot, pels mitjans de comunicació, perquè l'esport encara no era un fenomen molt, molt conegut, etc. Doncs organitzar que una ciutat s'aboqués a organitzar uns Jocs Olímpics amb tot el que això representava des del punt de vista econòmic.
Això veies ara Coubertin, eh?
Sí. Va, potser se'n tornaria. Sí.
Em parlaves del paper de les dones en els Jocs Olímpics i em deies això arriba molt més tard. També ha arribat tard als Jocs Paralímpics o ja els tenen en compte des de l'inici?
No. Efectivament, no. No perquè... Aquest és un tema molt interessant, perquè actualment és veritat. Jo he dit abans, els Jocs de l'any que ve són els Jocs Olímpics de París, però són els Jocs Olímpics i Paralímpics de París. Els Jocs Paralímpics apareixen a partir de la dècada de 1960. Per què a partir de 1960? I com sempre, això té una vinculació sociohistòrica molt interessant, que és quan es va començar a utilitzar, a partir dels anys 50, sobretot, la pràctica física esportiva per persones mutilats de guerra, sobretot, persones que tenien doncs, discapacitats, o eren persones amb discapacitats importants des del punt de vista físic, en aquest sentit estem parlant. Després hi ha altres modalitats, no? Evidentment, de Jocs Olímpics. I això passa després de la Segona Guerra Mundial, perquè hi ha molts joves que han perdut, doncs, evidentment que han perdut la vida, o altres que han quedat ferits, han quedat mutilats, etc. No? I per la seva recuperació en els hospitals, sobretot a Alemanya primer i a Gran Bretanya, es van començar a utilitzar també la pràctica física, perquè això els estimulava molt psicològicament, els feia animar-se des d'aquest punt de vista i la seva recuperació era molt més fàcil. Aleshores, en aquests hospitals, en aquests centres hospitalaris, molts d'aquests excombatents de la Segona Guerra Mundial van començar a fer esport en els anys 50, i això va anar creixent. Es van fer algunes competicions primer locals, després internacionals, i finalment es va començar a integrar també com uns Jocs Olímpics paral·lels.
Deixa'm fer un paral·lelisme històric, que no un anacronisme. Quines són les diferències entre l'Atenes de 1896 amb aquells primers jocs i el que veurem al París 2024? És a dir, l'única diferència és el gran show?
Aquesta és una gran diferència. La dimensió és molt més important. La inversió econòmica és brutal. Home, tot això ho podríem resumir amb el gran xou, si vols dir-ho així. La implicació social també és molt més important. La implicació dels estats, dels països, molt, molt més important. És a dir, diríem, la gran diferència és que l'olimpisme s'ha convertit en això que es diu la soft diplomacy, no? Uh-huh. Una diplomàcia tova, és a dir, que té una gran importància en el tauler internacional i que fins i tot s'utilitza políticament, com sabem, s'ha utilitzat moltes vegades per reivindicar idees polítiques, per boicotejar-los o no utilitzar-los, etc, perquè té una gran presència social, no? Ja no són amateurs, són professionals, i participa qui vol, qui el país decideix que hi participi, els millors, encara que siguin professionals, i participa ara ja un percentatge bastant equilibrat de dones respecte d'homes, i el veuen milions i milions i milions de persones. Els Jocs d'Atenes era una cosa molt, molt, molt reduïda, pobrets, no?, que començaven en aquell moment i que no podien somiar que acabessin com han acabat sent, no?
Jo sí, d'algú m'enorgulleix, com em diuen ells, tot i que jo seria millennial, però tot l'equip, que són de 20 i pocs anys, em diuen que sóc el boomer de l'equip. Si d'algú m'enorgulleix ser el boomer és, de, tot i ser petit, en recordar-me dels Jocs del 92 a Barcelona i de tot el que va suposar per una ciutat com Barcelona, transformació inclosa. Uns Jocs Olímpics a dia d'avui segueixen transformant una ciutat.
Sí, força. Una altra cosa és que és veritat, aquest és un altre meló que un dia hi dedicarem, és molt interessant, el que acabes de dir, perquè és veritat que a partir de les primeres dècades del segle XXI, ja, és a dir, després dels Jocs Olímpics de Barcelona, 10, 20 anys després, molta part de la societat de les ciutats que organitzen els Jocs Olímpics van començar ja a posar en dubte, a qüestionar si l'impacte dels Jocs Olímpics era transformador, sens dubte, però si aquesta transformació era bona o no era tan bona per a aquestes ciutats des de molts punts de vista, la sostenibilitat, per exemple, l'impacte econòmic, les desigualtats, etc, etc, no? Però sí, encara té un impacte, evidentment, un impacte molt, molt important, sí.
I ara sí, la darrera, i em permetràs que et posin aquest jardí. Sempre s'ha dit, com a frase, jo crec, popular, clar, cadascú dirà a la seva ciutat, que Barcelona van ser els millors jocs del segle XX.
Bé, això és que es diu bastantes vegades, diguem-ne, en cada Jocs Olímpics, però en alguns.
És veritat que van suposar com una...
Sí, té una cosa històrica, sens dubte, a part que van ser... Sí, jo sóc més boomer encara, suposo que deu haver-hi un altre adjectiu, però no el desconec, posterior a boomer, però bé, els recordo molt bé i vaig participar perquè també ja em dedicava a aquests temes, i etcètera, no? I, per tant, van ser uns jocs molt, molt interessants, molt bonics, amb una ciutat meravellosa, el Mediterrani, ostres, des d'aquest punt de vista inqüestionable, i després hi ha un aspecte històric, que és que van ser els primers jocs després de tot un llarg període després de la Segona Guerra Mundial, fins a Seul, 88, que són els jocs anteriors a Barcelona 92, de boicots, que en cada joc es boicotejava. Com que el taló d'acer va caure el 89, els jocs del 92 van ser els primers en què la Unió Soviètica ja s'estava desmembrant, recorda que no hi havia, no van desfilar amb bandera soviètica perquè ja no era, una altra cosa diferent, i, per tant, van ser els primers jocs sense boicot entre l'est i l'oest, en això de la Guerra Freda. I això els va convertir en uns jocs més de germanor, de solidaritat, o com a mínim es van llegir des d'aquest punt de vista, i això sí que, sens dubte, van ser molt diferents.
Sí. Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport de la Universitat Blanquerna. Ramon Llull, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies,
Joan. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Cinc minuts que passen ara mateix de les 10 del matí. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, la mar bé.
Estàs bé?
Sí, sí, sí.
Amb els temps que corren és complicat estar bé, eh?
Home, és que s'hi ha de posar molta voluntat, però compensa.
Ara en parlarem d'això. M'ha creat l'atenció. Obriré com a tema, això. Eva Vives, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com estàs?
Bé, tot bé, gràcies a Déu.
Espera't, que ha vingut un membre del Cirque du Soleil. No sé què està fent, malabars.
Sí,
Montse Lamuga, què tal? Bon dia.
Jo sóc la del circ, però és que m'agrada a mi domesticar bastant els ossos, eh?
Sí?
Sí. No, no ho dic per res.
Que ets dolenta.
Mira.
Va, que ens ho passarem bé. Mira, m'agradaria molt com a tema de conversa avui començar pel que deia el Ferran. Que si guerra a Israel i Palestina, que si guerra a Ucraïna, que si crisi econòmica que fa un miler d'anys, jo no sé quan fa que dura això, que si crisi amb l'habitatge, en parlàvem avui en aquest programa amb Carme Trilla, que si desastres naturals pel canvi climàtic. I jo sempre considero que, si em permeteu, he dit la gent gran, però per adreçar-m'hi d'alguna manera. A la gent gran sempre que us pregunto com esteu, sempre em dieu, bé. Us és difícil estar bé en els temps que corren?
Que m'ho preguntes a mi.
Per exemple.
Perquè m'està mirant allà, saps, allà. Diu, pues no, saps què passa? Que amb el temps les persones encaixem molt bé les coses. I aleshores sabem que si et desesperes o t'estàs allà lapidant, no fas res, absolutament res. Aleshores,
relativitzes, una mica?
Eh?
Relativitzes una
mica. Bueno, sobrevius. Sobrevius. La gent gran ha après a sobreviure-hi. No ens queda altra. Si no, ens morim abans, si no volem.
Vosaltres sí que teniu guerra per estona i guerra de la bona. Ferran.
No, no, home, és que les persones grans, que són els que acumulem experiències, com n'hem viscut de moltes coses, moltes carències de tot tipus, doncs tu mires avui amb una cosa de que, amb un sentiment de que sents totes aquestes problemàtiques i darrere de cadascuna, doncs, dius, agraeixes que tu encara pots tirar endavant de bones maneres, tot i patint i sentint-lo molt per tantes persones com que veus sota les notícies i se posa la pell de gallina a veure segons quines imatges, no? I acabes, doncs, bueno, fent aquesta autoreflexió de dir, i poder també una ajuda és el ser creient, de dir, bueno, doncs mira, gràcies a Déu meu per donar-me forces per tirar endavant.
Mm-hmm. Eva.
Bueno, per a mi hi ha dos mons, el real, que és el que estem visquent amb totes les coses que passen, i el meu, que el meu és el que faig jo, que és la gent que estimo, els meus amics, la meva família, les meves activitats, o sigui, tot el que faig, i això m'omple moltíssim, no? L'estimar, el sortir, bueno, fer totes les coses que faig. Llavors intento, doncs, aquest món meu, que és el que cuido, que està el millor possible. Uh-huh. I clar que tot el que més tens que estar a la vida real, però sempre que puc estic amb, pues, amb això, en les coses que m'agraden i a la gent que estimo. Uh-huh.
Parlem d'una cosa una mica crua i ens posem més seriosos. Ho dic perquè, mira, també Ferran m'està donant idees avui. No estic ni seguint el guió, és igual. Núria Ros, la seva directora, que en riu ara, mira. Per això fem guions, perquè el Joan se'l salti. Sí, una mica també. Ferran em deia, clar, és que veiem imatges per la televisió de com està el món. I ahir es va encetar un debat. Teniu xarxes socials? Ferran, tens xarxes socials?
No.
Eva?
Instagram. Jo no. A l'escola, no, perquè ja estic enganxada per altres coses, només em faltaria tenir aquells senyors. Hola, ja m'apropo.
Vale, per què ho dic? Ahir es va encetar un debat a les xarxes socials. No sé si sabeu que, malauradament, un jugador de futbol de Còrdoba va ser trobat mort entre vagons d'un tren, de forma totalment casual, per un càmera. Un càmera, em sembla, és molt jove i que, a més, si em permeteu, li enviem una abraçada des d'aquí, perquè no deu haver estat gens fàcil, des d'aleshores fins ara, el seu dia. Es va trobar aquest cos d'aquest noi. Els primers anàlisis forenses diuen que és efectivament aquest noi. I aquesta imatge es va colar a través de la xarxa i a través de Radio Televisió Espanyola, Radio Televisió Espanyola, que després va demanar disculpes per l'emissió d'aquestes imatges. Les heu vist?
No.
No? Ferran, sí?
Jo l'he vist aquest matí quan he fet
una vista de nois,
però...
Ara en parlem. Parlem d'aquestes imatges. El que sí us demano una cosa. És que no expliqueu aquestes imatges. Jo no les he vist.
No, jo tampoc.
I no les penso veure. Hi ha l'equip d'informatius d'aquesta casa que les ha hagut de veure, evidentment. Quan va sortir la notícia les va haver de veure i no són agradables ni a veure ni a comentar. Però sí que això em porta a preguntar-vos si creieu que hi ha certes imatges que s'han de mostrar o que no s'han de mostrar per molta cruesa que hi hagi darrere i que es vulgui explicar aquesta cruesa. Qui parla d'aquestes imatges podria parlar de les imatges que estem veient dia rere dia respecte a Gaza, respecte a Israel, ataqui qui ataqui, de cossos mutilats, de gent morta o malferida, etcètera, etcètera. Jo ja sé que aquestes imatges han de posar-nos al davant el que és una guerra. Però fins a quin punt? Quin és el límit? Què en penseu vosaltres, Montse?
Jo crec que sí que s'han de veure. Totalment, perquè si no sembla que el món és més fàcil del que sembla. I a més, normalment, aquestes, ja no dic les xarxes socials, però en les notícies sempre te les passes quan estàs dinant o sopant. Uh-huh. Tu estàs confortablement allà i de cop i volta veus a tota aquella gent, no sentim l'olor, no sentim els crits de debò, però és molt dur i s'ha de saber. El que no s'ha de fer és tenir morbo. Això és una altra història. El sensacionalisme és tremendo.
Quina és la línia per tu que separa una cosa de l'altra?
Això l'hauria de veure, no sé. Uh-huh. S'ha de ser una mica objectiu quan tu fas una imatge o fas una... Però, clar, molts periodistes, no crec que sigui el teu cas, però els agrada molt... No, és perquè no et conec prou, si no ho diria.
No, perquè no puc posar imatges, perquè això és la ràdio.
No, però pots dir, que de vegades, amb la paraula... Però, bueno, la qüestió és aquesta, intentar ser sincer i objectiu, no intentar aclaparar i quedar-te tu com el protagonista de la notícia, uh-huh, perquè has fet una cosa extraordinària, ja sigui visual o ja sigui en text. O sigui que el límit és aquest. Uh-huh. Has de ser honest amb tu mateix i no buscar simplement l'aplaudiment.
Eva.
Bueno, doncs jo penso que sí que una part es té que veure. Jo me'n recordo quan va haver l'atemptat d'aquí de Barcelona, que corria un vídeo que, la veritat, molta gent que el va veure era esgarrifós, no? El problema és que no sé, o sigui, al límit no sé fins a quin punt pot ser. Realment, si la gent es consciencia quan veu aquestes imatges, si realment toma consciència de lo que, significa tant les guerres com, els atemptats o els assassinats, no? Deveria servir, doncs, per fer un món millor, no?, si es pogués. Però, bueno, no sé on està el límit. Hi ha vegades que potser es passa, no?, de límit.
Parlant.
Jo crec que davant de certes notícies es pot donar una imatge, però que no cal recrear-se amb aquella imatge. El comentari i la intel·ligència de cadascú ja n'hi ha prou per desenvolupar. No cal aquella imatge llarga i repetida. No.
Deies, Montse, perdona.
Li deia el Ferran.
Ah, no, tira.
No, ja anem li dir això.
Ah, que ok.
És més curiós, eh?
No. Soc tafaner perquè soc periodista. O al revés. Soc periodista perquè soc tafaner. Hem parlat de les imatges, ara sí, entrem sobre la qüestió, el que està passant a Israel, a Gaza, que no té nom, jo sempre mai opino, però no té nom ni per un cantó ni per l'altre. I hem arribat aquí. Ferran, va. Té solució, sí. Això?
Mira, la solució a un problema que com a poc ves a l'any 47, quan la ONU pues, va fer la partició d'aquell, i la tan vegades anomenada dos nacions, que no ha sigut real, i el problema és que dintre de cada part hi han també diferents confrontacions. Uh-huh. Mira, el primer ministre d'Israel en aquella època, el Simón Pérez, uh-huh, que va propiciar per haver-hi uns acords i tot això, doncs va ser assassinat per un ultraortodox. I no diguem després, per l'altra banda, que no acabo d'entendre sempre les lluites, sempre que hi ha a Orient, la lluita entre els sunnites i els xiites, entre ells mateixos, no sé. I aquí està que li veig mala peça al taler, amb tota aquesta colla.
Creus que s'hauran a parlar algun dia?
Home, s'hauria, clar. Home, jo crec que la comunitat europea, entre altres, i els Estats Units, que per exemple diu que demà el Biden va cap allà, no sé. I per l'altra banda, clar, potser hi ha interessats que no s'arregli més, sinó que s'emboliqui encara més. I qui parla aquests dies de Corènia? No? Sembla que no passi res. Mm. I allà també els russos han tirat edificis a terra civils, que no eren objectius militars.
I ara anem parlant de tot plegat. Jo estic molt content, com sempre dic, de l'equip d'aquest programa, entre altres coses, perquè hem decidit, escolta, posem el nostre granet de sorra. Ahir vam parlar amb un jove jueu que viu a Tel Aviv, que ens explicava una mica la seva història. Avui teníem al telèfon també Mohamed Said Abdeljamid, delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina. I tots dos, per separat, ens han parlat de que cal diàleg, que cal seure, que cal parlar. I nosaltres, al Mohamed avui, aquest senyor que és delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, li hem dit: escolti, fem una cosa, ja que parlem de diàleg, fem-ho. Vingui la setmana que ve a aquest programa. I amb un cantó a la taula hi sigui vostè, parla per Palestina, i amb l'altre cantó, que hi sigui, convidarem algú de la comunitat jueva. I parlem-ne. I seiem i parlem-ne. Ara, això a petita escala. Després està el que facin els estats. Eva, sí. Tu creus que arribarem a veure?
Bueno, ojalà sigui així, però tot passa, com dèiem, per al diàleg, i si no hi ha voluntat de diàleg o els demés o les grans països tanquen els ulls i no posen la seva part, doncs és bastant difícil de que s'arribi un diàleg. Però totes les coses en aquesta vida, o sea, hablando se entiende la gente, no? I deveria passar per aquí, no? Parlar. Ojalá sea así.
Montse.
Jo crec que no té remei, de moment. De moment no, i aquest moment històricament poden ser molts anys. Perquè, com diu el Ferran, des del 47 estem amb aquesta història. El problema està, penso jo, no sé per què, nosaltres aquí, tots els que venim, som gent de peu. en regim per el que sentim per les notícies, ho podem llegir, però no tenim també coses per contrastar, no sabem realment el que és el fons de la qüestió. Però, vaja, veient tot el que sentim i més, tot això està arrelat amb el que va ser l'Holocaust. Per què? Perquè després de veure la barbaritat, molts països van fer els ulls a la viu-viu, no van mirar el que estava passant allà a Alemanya. I després, quan va sortir tota la llum, van dir, no, és que Israel necessita una terra, perquè tenien mala consciència. Els tres països principals tenien, Itàlia, etcètera, no? I aleshores van crear una cosa totalment artificial. Jo vaig veure l'altre dia un programa per la televisió que es veia a l'inici de com era l'estat que l'havia, o la terra que li havien donat a Israel. Bueno, era un tros. Però després ho van anar ampliant en tot i ha quedat allò com si fos una illa i un trosset a tocar del límit. I dius, bueno, és que aquesta gent s'ha de defensar. Recorda aquella pel·lícula, no? Estat i res mia, no? És que, i clar, uns que tenen dret de conquesta. Els catalans també ens ho van dir, fa uns anys. Ens hem portat les obres a Sixena, no sé si ho recordeu, Derecho de conquista. O sigui que, si partim d'aquesta base, aleshores jo no crec que tingui molta solució.
Parlem d'altres qüestions, ens queden 10 minuts, us heu apuntat la data al calendari del 27 de novembre? Mira com riuen.
Jo no, per què? Ah, sí.
Data límit, proper 27 de novembre, perquè Pedro Sánchez fos investit president del govern espanyol. Ho veurem això o hi torno? O anem a noves eleccions?
Jo ja t'ho vaig comentar...
Bola de vidre, us trec ara.
Sí, sí. Ja ho vam comentar fa diverses setmanes i jo vaig dir que no sé si desitjar-ho perquè sigui el millor o perquè passarà sense cap solució. Noves eleccions.
Tu creus que noves eleccions,
Sí, sí, sí.
Sí. Veurem, perquè... però, el debat aquest? Debat d'investidura?
Home, el veurem, aviam què passa, però no crec de que... Hi ha unes posicions enfrontades que, per una banda per altra, si aconsegueixen una cosa, ja s'està estirant per anar més enllà. No sé, és anar posant entrebancs i no, així no sortirà. I llavors la sorpresa serà, en aquestes noves eleccions, veure cap a com tira la balança. Però, clar... Jo crec que com han anat les darreres eleccions per la part de, digue-li, de Junts i Esquerra i la CUP, perdent quasi 300.000 per les municipals i quasi 600.000 a les legislatives, pues la gent, això demostra de que la gent que poder altres vegades se'ls havia votat, també, pues no, que la gent s'està passant de, amb aquest comportament. S'ha de ser pragmàtic, no s'ha d'estar les idees, sobretot, i això ha enllaçat també amb el que dèiem abans. S'ha de ser pragmàtic d'anar passes que, encara que siguin petites, són passes endavant.
Eva.
Sí, ho veig una mica complicat, però... Home, l'ideal seria no anar a noves eleccions, perquè a mi em fa bastant por el que pugui sortir a les noves eleccions. Però, no sé, com deia el Ferran, és que si vas passito a passo, doncs vas guanyant terreny i d'una manera més considerable. D'altra forma, no sé el que passarà. La veritat és que realment és una olla que no saps el que sortirà d'allà dintre. Realment no ho sé.
Montse.
En tota negociació has de demanar molt, per després desestimar una part. Perquè si no, si només vas amb una cosa, malament. Si aquí no cedeix una mica, que espero que sí que es faci, no ens convé a ningú anar a noves eleccions. Cap ni un. Bueno, possiblement amb un sí que s'interessa, per veure si poden medrar un poc més, no? Però penso que hauríem de ser molt curosos i si anem a noves eleccions també a veure si tenim el seny suficient per saber, per decidir el que és el nostre futur.
14 de gener, que serien aquestes noves eleccions, hipotètiques de moment, a l'espera de què passa en aquesta investidura. Data límit, com dèiem, el 27 de novembre. Hem notat el canvi de temps o no?
Sí, una miqueta, no?
M'agrada sorprendre-us. Sí.
Mira, jo que sóc molt...
Em riu en Ferran, però és que m'agrada sorprendre-us.
Jo sóc molt metòdic i dic, l'altre dia ja pensava, dic, si jo anys enrere ja feia el canvi d'armari, que era per posar les camises de màniga curta i treia-les de màniga llarga. I això ja no ho he fet fins ara, fins abans d'ahir. Dic, veritablement, trobo a faltar.
Però també hi plovent tot el dia, eh?
Sí.
Falta
sí,
que sí. Fa.
Sí, bueno, però si recordem, jo cada vegada recordo que la castanyada és més caribenya que d'hivern, eh? Perquè...
La caribenyada.
Sí, caribenyada, perquè fa molta calor encara i això et dona un caliu, una cosa que té que ser com més d'hivern. No sé, potser...
No has comprat castanyes, eh?
Encara no, no. No m'agraden gaire, eh? Però, bueno, per tradició sempre sí que les compro.
Montse...
Què? Jo sí que l'he notat, però sí, bueno, eh? Estic fluint encara. Jo l'altre dia, abans d'ahir, em vaig passar tot el dia a la platja amb els gossos.
Aquí.
Home, tot el dia, però bueno, disfrutant.
Temps de platja encara, eh? Temps de platja encara.
Oh, i tant. I bueno, i a l'hivern, si tens ganes d'anar a passejar, també, però ara és que estaves allà i a l'aigua fantàstica. Sí que es nota, i amb alegria, el canvi, perquè hem passat un martiri, eh? Si existeix el purgatori, ja l'hem passat, eh? Amb aquest estiu. Però sí, l'hem notat. I amb molt de gust.
Ara que em deies l'aigua, sequera, els embassaments, fa dies que dèiem estar al 20 i poc per cent els embassaments de Catalunya, ja som al 20%, eh?
Sí, fatal. I a més, és que li dona per ploure al costat del mar. És que també té aquesta gràcia, eh? Bueno, tindrà els seus condicionaments meteorològics, no? Però és una gràcia.
Tantes coses que inventen, podrien inventar alguna cosa per desviar, no?
Per desviar l'aigua de la pluja, eh?
De la pluja, no?
Va, sí, fa uns anys deien que això ho estava fent el Rajoy amb no sé què, que enviaven uns avions que feien allà amb el recordeu? Sí. Ai, per favor, que estaven fent tot això perquè aquí no plogués. O sigui que el Rajoy tenia la culpa de tot, també. Sí.
Ferran, sequera.
Bueno... evidentment no plou ni el que cal ni on caldria, però bueno, el que va plovent per aquí també tot això es filtra i després ja s'aprofiten les aigües freàtiques i tot això, però bueno, malament rai. I el que dèiem abans és que no fa ja d'ara ni pocs anys, sinó que ja se sentia, ho dèiem, el dels panellets. Ui, els panellets a la platja. Menjarem els panellets a la platja. I no era tanta bonança com ara, i que ara ja és exagerat.
Jo recordo que... ara mentiria si dic l'any, perquè no sé si és el 2003, però va haver una sequera important, 2003, 2008...
No, el 2008.
2008, eh? Que a Barcelona van arribar vaixells amb aigua.
Sí.
Creieu que ho tornarem a veure, això, no?
Bueno, s'ha començat a dir... Però clar, llavors va anar el conseller a pregar la Moreneta, un conseller d'Iniciativa,
sí,
i va començar a ploure, no sé, a què esperen.
Que hi vagin, eh?
Que vayan marchando ya.
Bueno, Montserrat abans era un mar, eh?
Sí, senyora.
I el Sàhara era un mar, també. Que...
No hi érem nosaltres, eh? Però...
Deien abans, en la mente de Dios.
Exacte. I espera, que a la darrera ja us sorprenc del tot.
Vinga.
Sabeu qui va fer 100 anys, ahir, suposo? No? Ara m'ha sorprès a mi.
Però molta gent va ser 100 anys.
Cada vegada hi ha més centenaris.
Walt Disney.
És veritat. Sí, va dir a la tele.
Per aquí està congelat.
És un mite, això, Montse.
Sí, ja ho sé, però bueno...
No és veritat. Heu sigut seguidors de Walt Disney o no?
Quan era petita m'agradava molt. Sí, bueno, sí. Tot no m'agradava perquè...
Perquè ha evolucionat molt, no?
Era molt sensacionalista, aquest senyor, eh?
No, sí. No dic la figura de Walt Disney, no? Em referia als dibuixos.
Els dibuixos. Ah, i els dibuixos, ahir vaig.
Sí.
En el sentit de que sempre havia de matar la mare i posar... Clar, sí. Això, escolta'm, Bambi, aquest senyor, Bambi, l'os, tot, sí. Han de matar la mare i, bueno...
Ah, el Bambi quedar-se sense mare.
Jo recordo ser petita i estar veient les coses i, bueno, la com es deia, la Blancanieves.
Sí.
Escolta, la Blancaneus. Jo recordo estar ajupida al terra i mirant entre dues cadires, traient un ull de la por que passava, O sigui, que una mica... Clar que els contes eren pitjors, eh? Sí. Els de debò eren pitjors.
A mi m'agrada Walt Disney.
Sí?
Sí, bueno, perquè m'agrada totes aquestes coses de dibuixos i tal, i els seguia i els segueixo. M'agrada el d'abans i el d'ara també.
Ferran?
Sí, evidentment, de petit a les petites, i després les que ha anat fent, per exemple, des de Mary Poppins i totes aquelles, però no sé... Li veia un punt. Ara poder aquestes últimes, no sé. No,
fem-ho diferent, que haurem d'anar molt, 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 molt ràpid. Ferran, el teu personatge preferit de Walt Disney?
Aquesta, el de Mary Poppins.
Mary Poppins. Eva?
Bueno, a mi el Dumbo m'encanta.
Dumbo.
La bruixa de Blancaneus.
Tu sempre tan simpàtic. Bons a la bua, Ferran Serra. Eva, moltíssimes
gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu-siau.